La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que els xurros i la xocolata no són un producte d'origen peninsular? La xocolata és clar que ens queda, que va venir d'Amèrica, però i els xurros d'on venen? Doncs mireu, aquesta delícia tan castellana i castissa té l'origen a dos continents diferents i en cap cas és l'europeu. L'origen dels xurros l'hem de buscar a la Xina, on el trobem en el youtiao, unes tires de massa fregida i salada que es menjaven durant l'esmorzar. Els comerciants portuguesos el van descobrir durant els seus viatges i el van portar cap a la península Ibèrica, canviant-la sal pel sucre i introduint la forma d'estrella. El youtiao es tirava sobre l'oli, mentre que per al xurro s'utilitzava una màniga amb la boquilla d'estrella. El nom de xurro prové de les ovelles xurres, per la seva similitud amb les banyes d'aquestes. Suposem que té una certa lògica, ja que van ser els pastors qui va popularitzar aquest menjar. Com que treballaven a les muntanyes, aïllats durant setmanes o mesos, no tenien accés a pa fresc i van utilitzar la idea del youtiao, ja que només necessitava farina, aigua, oli i una foguera. Hem de confessar que quan jo vaig menjar els xurros per primer cop, va agradar, però es va semblar molt fins i tot al pa xinès, no? Que sembla que tingui gust de xurro. No sé, escolteu-me, posem-hi xocolata, desfeta o no? Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tothom.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia, dia. Entreu a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
Un programa que s'hi menja de meravella des de que obrim les 7 del matí fins que l'acabem, sí, cap allà a la 1 de la nit. Aneu a la terrassa o aneu a dintre, on vulgueu. El que sí fareu serà veure avui quina és la melmada preferida de l'Artur Martínez. Després, amb en Juami, mirarem una tècnica culinària. Amb l'Ariadna, la guia Virgínia és de la cuina catalana. I avui anem, ui, on anem avui? Anem molt a prop de Pals. Per què? Perquè allà volem conèixer el Llorenç Frigola, que és un senyor que de pomes en sap un niu. I acabarem amb la Navila. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Canbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I la sintonia dolça de la Fonda de Catalunya Ràdio per esbrinar quina és la melmelada que enamora a... Ui, a l'Artur Martínez. Artur Martínez, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
L'Artur Martínez, que és el gran cap de cuina del restaurant Aurt i també és aquesta ànima bondadosa del Buen Gusto. Què tal? Com va el Buen Gusto aquest estiu?
Doncs la veritat que molt bé, molt contents. Estem treballant força i cada cop millor.
Pollastres a l'as, patates braves, ensaladilla fantàstica, uns brunyols...
Bacallà, pop...
Escolta'm, algun client de l'Aurt que tenim aquí a Barcelona ve al Buen Gusto a menjar alguna vegada o què?
Sí, i tant. La veritat és que estem molt, molt agraïts, molt sorpresos alhora de la gent que ve, sobretot ja no pel pollastre, sinó que es desplacen per tota la part de cuina que fem, doncs això, aquests pops, aquests pedrers, aquest bacallà, aquesta ensaladilla, tot això que fem, boníssim per emportar, doncs venen i ja s'emporten menjar per 2-3 dies. Fem una mica de supermercat.
Clar, ara estic pensant que una d'aquestes coses bones que té això és que... Però això, escolta, mira, ja m'ho vindràs a explicar algun dia aquí a la Font d'aquest estiu, però m'agradaria que parléssim molt, sobretot, d'aquest, diguem, podríem dir, aquest canvi generacional que hi ha amb aquesta cuina de tota la vida. Que n'hi ha molta, però bueno, avui si et sembla parla'm de quina és la melmelada que et fa fer allò que et fa xiu-xiuejar cau d'orella.
Doncs la veritat et dic que dos, te les dic molt ràpidament. A mi una melmelada, no sóc gaire creatiu amb això, però bueno, hi ha una melmelada que m'agrada moltíssim, que és la de taronja, una taronja amb aquesta el que m'agrada molt la part dolça, però sobretot la part amargant, crec que s'està perdent a la cuina i és un atribut fantàstic. I després hi ha una marmelada que em faig jo molt sovint, òbviament quan és temporada, que és de poma àcida, però no una poma àcida rotllo Granny Smith, sinó amb pomes de molta qualitat, però que conserva molta acidesa, tipus reineta, no? Perquè també m'agrada aquesta combinació del dolç i l'acidesa. Crec que les mermelades, perquè siguin vives, siguin divertides, han de tenir aquest punt o picant o amargant o àcid, que la faci més complexa, no?
Clar, ara ens haurem d'esperar una miqueta per fer aquesta melmelada de poma reineta, perquè encara les tenim allò... N'hi ha algunes cap aquí a l'Empordà i a Lleida que ja s'estan collint ben aviat, però aquesta encara haurem d'esperar una miqueta, I m'agrada molt que diguis la taronja amarga, Artur, perquè, escolta'm, jo diria que és la que dins el rànquing és el Messi, és la que està guanyant, perquè ja ens la va dir en Joan Roca, també ens l'ha dit en David Olivares, i també ens l'ha dit el gran Galzeran, l'home clàssic del programa. Per tant, escolta, és repetitiva aquesta taronja amarga.
Ja m'ho tenia, per això t'he dit la de poma,
Clar. Perquè, escolta, ara que dius això...
De les melmelades, perdona, és això, és precisament que podem captar la temporalitat durant tot l'any, Quan és temporada de cada fruiteta, fem aquestes melmelades supernaturals, supertradicionals, i les tenim, les podem gaudir tot l'any.
Doncs, escolta'm, i aquesta de poma àcida que dius tu, jo no sé si combina bé, per exemple, amb una tarragada d'aquesta que teniu per aquí.
Doncs un plat del Capritx, recordo ja fa temps, que era una terrina de botifarra tarragada amb un puré, ja no melmelada, però sí que era un puré, quasi una melmelada de poma reineta, quan era temporada, això és fantàstic. Però jo, principalment, quan la faig, a mi m'agrada molt, i me la faig principalment, molt bàsic, molt senzill, amb iogurt, amb un bon iogurt. I la de taronja, per exemple, sí que me la faig amb torradeta i tinc sempre el costum de, quan tinc, faig una miqueta de mantega, el tradicional, però sempre ratllo amb un ratllador d'aquests molt prims, molt finets, un microplane, xocolata amarganta, i si tinc una xocolata bona, i si tinc uns nips de cacau, doncs uns nips de cacau, i em faig una xocolata amb taronja fantàstica.
Mira-la. Ets un llaminer, Artur Martínez.
Sí, massa.
Doncs escolta'm, ens ho apuntem. Taronja amarga per una banda i la poma àcida per l'altra, la de poma reineta, per aquesta, allò, per entrar al rànquing de les melmelades d'estiu.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies. T'esperem un dia aquí que ens vinguis a parlar de cuina.
Quan vulguis, ja ho saps.
Apa-siau.
Abraçada.
La Fonda. Amb Pep Noguer.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I arriba el moment d'obrir la nostra llibreta vermella, la nostra guia Virgínies de la cuina catalana, per posar-hi un nou restaurant, una nova proposta gastronòmica. Ariadna Rodrigo, què tal?
Hola, Pep, molt bé, com esteu?
L'Ariadna Rodrigo, de Fooding BCN. Escolta'm, si primer vam fer el marinar, no sé quin restaurant, quina proposta tens avui per entrar.
Home,
mira, un altre restaurant que ha començat, podríem dir, o va obrir en pandèmia, no?
I tant, sí.
I com és això? Com és que van obrir aquí un restaurant que, a més, diguem, el tenim ja tirant cap a les afores, no?
Sí, tocant Hospitalet. I mira, jo crec que s'han animat perquè són uns valents, els encanta la seva professió i mai se sap quan és el bon moment, així que es van llançar a la piscina.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i què hi podem menjar aquí a la Bodega Passaje?
Doncs mira, aquí a la Bodega Passaje tot és cuina tradicional. Trobarem molts plats de cullera, arrossos, postres supercasolanes, superbones i tapes així per picar entre hores.
Oh, bé. Home, hem de dir que la Bodega Passaje, la 1986, la va obrir, i és curiós, i és això que dèiem abans, no? Molt valent, Xavi Alba, maître del tíquets, no? Mestre de cerimònies del grup El Barri, no? De l'Obert Adrià.
I tant, i a part sempre hi és, i és supersimpàtic, i t'ajudarà sempre a triar els plats que més t'agradin a tu.
Doncs va, escolta'm, si avui anem tu i jo, què hauríem de menjar? A veure.
Doncs mira, jo faria un arrosset segur i uns calamars farcits que els hi queden espectaculars.
Oh, calamars, home, escolta'm. Mira, hi ha una cosa molt important, que això de les fritures, Ariadna, moltes vegades, és a dir, és una tècnica molt, diguem-ne, que la fa tothom, però no tothom la fa bé, eh?
No, i s'ha d'anar amb un cuidado, perquè si no et quedes després superpesat.
Mm. Després també una cosa bona que tenim aquí, són els platillos, no?, de la Bodega Pasaje.
Sí, i a més que canvien quasi cada dia, pots trobar platillos nous i són perfectes per compartir, i també fan esmorzars de forquilla.
Home, escolta'm, això ara ja ens ho poses una mica millor. El que no sé, Ariadna, és si en Dani Jiménez i un servidor podríem fer el programa si anem a esmorzar a un lloc com aquest, eh? Perquè, clar...
Ui, no sé jo. Déu-n'hi-do. Perquè ens posaríem les botes.
Escolta, Ariadna, moltíssimes gràcies per posar-nos aquesta proposta de la Bodega Pasaje 1986 aquí a la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana.
Gràcies a vosaltres.
A passeu.
Adeu.
La Fonda.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs vinga, avui cap al mig de l'Empordà, caminant una miqueta, perquè aquest home avui m'ha dit que seria per aquí, però no el veig pas, eh? No sé si deu ser a mirar a veure quines maduren abans o quines maduren més tard, però és que avui volem parlar de pomes, i en aquest cas volem parlar d'una poma que tenim a les comarques gironines. Mira, ja el veig aquí. Hombre, Llorenç, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pep.
Cap on estava, si havíem quedat aquí a l'entrada?
Bueno, molt personal, allà acabant d'aclarir quatre pomes.
Clar, estem, diguem-ne, en ple estiu. Vosaltres les pomes no és només ara que els teniu, perquè jo vaig vinguent, diguem-ne, tot el reste de l'any i vaig veient que aquestes pomes, diguem-ne, el paisatge de les pomeres va canviant, però tenim un paisatge molt bonic ara al mes, no? Aquí al mes d'agost.
Bé, ara principalment, doncs, que les pomes estan a punt de collir i que ja falta ben poc per la collita.
Clar, hi ha una cosa, i és que les pomes sembla que siguin de tot l'any, no? Perquè tot l'any en tenim a les botigues, en tenim als supermercats, en tenim als mercats, però, és clar, això n'hauríem de parlar avui una miqueta, però sobretot hauríem de parlar de què té aquesta poma, diguem-ne, que tingui aquesta indicació geogràfica protegida. Perquè quants pagesos sou vosaltres que diguem-ne, que maneu, que cultiveu poma?
Bé, a la IGP som 78 productors ara mateix, cada vegada la gent, quedem algun menys perquè es va jubilant la gent gran i és difícil a vegades que la gent jove continuï. Això amb les tres centrals, que és Frutícola Empordà, Giró Poma i Girona Fruits, i ja t'he dit, unes 78 famílies, doncs, que s'ocupen de produir poma a les nostres contrades.
D'aquí 10 anys, com ho veus? N'hi haurà més o n'hi haurà menys de famílies?
D'aquí 10 anys hem d'intentar fer un 20 o 30% més de producció i serem un 20 o 30% menys. Perquè el que hem d'evitar és que ens vingui tanta poma de fora. Que la gent estimi el nostre, estimi el nostre ofici, la nostra pagesia, el nostre entorn, i que puguem, diguem, cuidar-lo, perquè... La funció del fruticultor no només és produir pomes, sinó també, i cada vegada més amb els nous projectes europeus de Farm to Fork i Biodiversitat 2030 i Next Generation i tot plegat, el caire de sostenibilitat que li estem donant en el Baix Empordà, a l'Empordà, a tota la zona de Girona, amb la poma, doncs serà cada vegada més important. Ja ho és ara, ja ho és ara.
Anem a veure pomes?
Anem a veure pomes.
Aquí, caminant entre pomeres, Llorenç, com vas començar tu? De quin sector vens?
Bueno, aquí en realitat va començar el pare, que va començar a plantar les primeres pomes als anys 60. Nosaltres pertanyem a la cooperativa Girona Fruits, que es va fer en l'any 66, o sigui que la història de la fruita Girona va començar amb tècnics francesos als anys 60, el 63 es va fer el que ara avui és Giropoma, el 66 Girona Fruits, el 70 Fruticola Empordà. Bueno, hi ha una tradició, aquí no se'n feia. La poma, a Girona, estava a les zones Massanes, Maçanet de Cabrenys, Maçanet d'Arbúcies, Sant Hilari, estava a les zones més altes de muntanya, això eren baixos que abans eren closes, arrossos, eren més inundables, etc. El que passa és que la poma s'ha anat desplaçant cap al costat del mar, perquè l'estiu, quan fa tanta calor, el contrast tèrmic entre la marinada, la nit i el calor del dia, doncs li va molt bé la poma perquè agafa color i no s'escalfa tant a l'ambient, i després tenim l'aigua assegurada. A la muntanya la poma cada vegada els hi costa més per pedregades, perquè no hi ha superfícies, perquè no hi ha aigua, doncs poder, diguem, competir. I ara s'ha desplaçat molt més cap aquí.
Clar, és curiós també com, per exemple, la poma de muntanya, que podria ser alguna de les mateixes varietats que cultiveu vosaltres, bé, també en surt, és bona, evidentment és diferent, no? Però també és bonic, no?, aquesta idiosincràsia que hi ha entre la muntanya i el mar.
Clar, i cal conservar-ho. Potser no tenen unes despeses de producció una mica més altes i els hi costa, tenen els seus hàndicaps, però hem de donar vida, que és el que estem intentant amb les federacions i el que parlàvem de les DOPs i de les IGPs a tot el país i a cada zona que es produeixi el millor que puguin amb les seves condicions i els productes més adaptats.
Quan el teu pare et va dir tu cap aquí amb la poma, tu què vas fer?
Bé, en realitat jo estava a Sud-amèrica muntant fàbriques grosses, càrniques i de plats cuinats de grups multinacionals importants, i el pare es feia gran i ell ja m'ho deia, però jo tenia que subsistir la família i teníem altres prioritats. I després, mica en mica, hem anat compatibilitzant les dues coses, però aquí estem intentant passar els relleus en els fills, a veure com es van ocupant cada vegada més de tot.
Els fills, què, fan cas o volten per la seva també?
No, bé, bueno, ara mateix un és a Formentera i l'altre és a Eivissa, vol dir que...
Malament, malament, eh? Bueno, bé també, perquè també han de fer festa, no?
No, i sí, preparats per l'estiu, perquè ara és la campanya forta, ja saps com van les coses, la gent té que defensar. En Pau, el gran, que va estudiar aeronàutics, doncs porta tota la part de transformació, elaborat, sidreria, etc. I els altres dos han acabat més tard els estudis i s'estan d'alguna forma incorporant.
Escolta'm, aquestes pomes que tenim aquí, quines són aquestes? Perquè veig que, caram, aquí hi ha molta feina amb la poma, eh?
Bé, aquí a Girona el que tenim és molta superfície de malla, com pots veure, coberta per el tema de pedregada, de cop de sol. Això també ens protegeix una mica de la tramuntana, doncs, que també és un defecte perquè fa que les pomes es freguin i surten defectes a la pell d'alguna forma. Aquesta varietat és la Granny Smith. De Granny Smith aquí a Girona en tenim molt. Es va començar fent malla l'any 99, més o menys, perquè vam ser dels pioners a anar a buscar malles a França, precisament pel tema de cop de sol. I ara resulta que la Granny Smith de Girona s'està exportant a Sud-amèrica, a tot el món, a Canadà, perquè tenim molt de nom, perquè queda una poma molt verda. Jo me'n recordo quan arribava a l'hotel a Panamà, que hi havia un piló de pomes, en aquell cas no eren nostres, no? Però allà, cansat de tres avions, mort de set, no sabia si aquelles pomes eren de decoració o eren per menjar, però els deies, em puc agafar una, i mentre pujaves a l'habitació te refrescava una mica, et donava una mica de sucre. No? És una poma molt valorada, que aquí s'ha fet molt. S'ha de dir que aquí a Girona, doncs, comencem a collir l'agost amb les varietats de gala, el setembre amb les Golden Red Delicious, després continuem amb les Granny Smith, Fugis, i acabem amb Pink Lady al final de tot. Intentem allargar la temporada i tenir totes les varietats, des de convencionals fins a ecològic, doncs per intentar tenir la gent ocupada i tenir més feina i estar en més llocs en el mercat.
Clar, tu ens deies aquesta la Granny Smith que home, fa uns 20 anys es va posar molt de moda i potser era, diguem-ne, la més estimada. No sé si ara també ho és o, diguem-ne, que hi ha altres varietats que li han passat al davant. Ens podries fer un rànquing, diguem-ne, no sé si és que està de moda o des d'un punt de vista gastronòmic, quines són les més estimades?
Bé, concretament aquesta, com que té menys sucre, és una poma, ahir veia les estadístiques de plantació als Estats Units, i encara se continua plantant d'alguna forma, perquè la gent per amanides vol menys sucre i tal. Els gustos de la poma, a part d'aquesta, estan canviant una mica, per una part, que estèticament sigui ben visible i es vegi bé de fora, que a nivell de gust doncs, sigui crunchy, crocant, i a dintre sigui una explosió de sucre i acidesa, és a dir, pujar el sucre però també pujar els àcids, que estiguin ben compensades. Les pomes planeres amb molt de sucre doncs, estan costant més. La Fuji, per exemple, agrada molt, però vol dir, avui dia es busca per selecció, per creuaments, doncs, pomes més equilibrades, doncs, sobretot crocants, amb molt de sucre, que a dins facin una explosió de sabors, com les esferificacions aquelles que tenim allà a la botiga, no? Doncs que dins sigui que t'exploti a la boca tot aquest tema. Després hi ha una altra tendència, que són el tema de que puguis tinguin pomes amb menys costos, que no tinguin que tenir tractaments, que no tinguin que tenir clarejos, que la collita sigui amb una sola passada, que vinguin uniformes de dalt a baix. Aquí aquesta plantació és en forma de paret, perquè totes tingui la mateixa captació solar. Intentem aprofitar al màxim els rajos del sol, que de dalt a baix toqui sempre el mateix sol, es collin amb una sola passada, tinguin totes el mateix color, el mateix sucre, etc. I en realitat això és un camp de pomeres, però no és un camp de pomeres, és un camp de plaques solars en forma de fulla, perquè aquí el que busquem és captar la radiació del sol i amb aigua i matèria, elements inorgànics del terra, doncs produir aliments.
Ostres, m'agrada això, que aquest símil que has fet, no? Aquesta metàfora entre les fulles i les plaques solars, perquè és de ben segur, no?, que això és la part, diguem-ne, de tot l'aliment que reben aquestes pomeres. Clar, jo ara estava pensant, Llorenç, a una pomera que tinc a casa, que és molt diferent a aquesta d'aquí. Vosaltres, les pomeres, evidentment, les cultiveu d'una forma, gairebé podríem dir que les aneu manant com un bonsai, no?, com un japonès mena els seus bonsais, perquè siguin de més bon treballar.
Exactament. Diguem, hem convertit la forma de les pomeres que inicialment als anys 50 eren en forma de copa, després van ser en forma de palmeta, de piràmide, d'espíndel, diferents noms, i ara cada vegada els estem convertint més en formacions planes per millorar la intercepció solar. Això ens permet mecanitzar feines com és la clareig, mecanitzar poda, mecanitzar, esperem que algun dia la collita. Pensa que els socis de Poma Girona fa l'any passat, just abans del Covid, que gairebé ens tenim que quedar allà, vam anar a Nova Zelanda a veure els robots de collir pomes per visió artificial, que més o menys és un robot que veu una cosa rodona, diu, és grossa, la xuclo, la cullo, no? Com amb braços antropomòrfics. Té color i és grossa, la cullo. Té color, és grossa i té més de 12 graus brics, la cullo. Però és que si no té prou graus brics, la deixarà. I ja vindrà un altre dia amb la següent passada, la collirà amb la segona passada. Tot això és l'aplicació una mica de l'internet de les coses, de la informàtica, l'agricultura. Tenim sondes a 20, 40, 60 centímetres per zones, no, encara no a cada camp, però bastant repartides per zones de producció, que ens diu l'aigua que hem de tirar, perquè no malgastem aigua, doncs...
Clar, tampoc no es tracta d'anar tirant aigua, que a vegades tampoc després es fa malbé i no serveix per res, no?
O inclús produeix amb un efecte contraproduent perquè produeix massa vigor de les pomeres. Aleshores hem d'estalviar, avui dia el que hem de fer per ser sostenibles és estalviar el que en diguem els insumos, no? Adobs, terra, sobretot terra, perquè a vegades me pregunten i per què no fem producció ecològica? Bé, si hem de alimentar la població mundial l'any 2050 amb 9 o 10 mil milions de persones, necessitarem 7 o 8 amazones més dels que ara hi ha. Pensa que la intensificació productiva, o diguem-lo, que ha augmentat la productivitat en els últims 30 anys amb l'agricultura, És com si haguéssim deixat, o és l'equivalent a 60% de l'Amazones que ens carregaríem. Per tant, hem d'intentar produir el mateix, amb menys terra, per poder tenir més zones amb biodiversitat, amb verges i més salvatges, més naturals. Si no, ens ho carregarem tot.
Aquí, per una banda, estem entremig de pomeres, però si miréssim, diguem-ne, una mica cap a Marina, veuríem els camps dels arrossars, que ara també estan molt ufanosos, i m'agrada molt també cap a l'altra banda, que hi tenim un centre que jo crec que és molt important, sobretot precisament per a vosaltres, no? Com és Mas Badia, un centre de treballar, diguem-ne, per les varietats de poma, per les malalties que puguin tenir, però sobretot per una cosa molt important, que és el futur, perquè fer una o cultivar una varietat de poma nova, això no es fa en 4 dies.
No, s'ha treballat molt amb la innovació varietal, buscant nous sabors, finestres de collita, que sempre tinguis el personal ocupat i treballant. Els supermercats, bàsicament, ens demanen, tenint el lineal, com més temps possible, a l'estiu menys perquè hi ha més fruita d'estiu, però una poma verda, una poma vermella, una poma groga i una poma bicolor. I amb això els hem de nosaltres collir les pomes, guardar-les en càmeres i després anar-les repartint durant tot l'any i anar repartint que els clients sempre tinguin disponible. Una mica aquest és el nostre repte.
Una poma, per exemple, pot estar, podeu estar durant al voltant de 10 anys des de que decidiu, diguem-ne, a veure quina varietat o quina tipologia de poma voleu tirar fins que vosaltres comenceu a plantar aquelles noves pomeres.
Aquesta és una mica la feina de Mas Badia, que tota classe d'innovacions amb malla, amb recs, amb varietats, els posem a punt perquè la gent no s'equivoqui. Pensa que a l'època dels nostres pares van venir moltes varietats de l'estranger que aquí no van funcionar a l'Empordà, amb la qual cosa doncs, es perden molts de diners perquè una hectàrea de pomeres, plantar-la, fer-la créixer fins a producció, posar-li els pals, els ferros, les malles i tal, fins que no està en plena producció, igual costa 60.000 euros hectàrea. Si t'equivoques, vol dir és un piló de diners, no? Si has fet diverses hectàrees que no arribes, que els has d'acabar arrencant. Com en aquest camp que estem, que era un camp de pereres, una perera que tenia que ser perfecta, la va fer tel, aquí a Girona, que estava de moda, una pera italiana, i aquí no s'ha adaptat a nivell del mar. Doncs, com més ràpid canvies o arrenques i fas alguna cosa nou, doncs millor. Aquesta és una mica la feina de Mas Badia, fer innovació i aquesta transmissió d'informació, transmissió de tecnologia cap als productors. Fins ara s'ha fet molt en varietats i ara cal fer-la molt amb els portaempels, perquè ens hem donat compte de tots aquests viatges, Estats Units, etc., que amb els portaempels tenim un marge de millora molt i molt important.
Escolta'm, què és el portaempels?
Bé, el portaempel, normalment les varietats de pomes, doncs, això no és un camp de pomeres. En realitat, això és com un camp d'ovelles d'oli. No és que siguin pomeres diferents, sinó que és gairebé la mateixa pomera, perquè com que s'empelta per llema, tot el camp té el mateix ADN, diguem d'alguna forma.
Sí, el peu és el mateix, però el que canvia és l'empelt.
El peu està anclat en el terreny i hi ha diferents vigors, diferents adaptacions a l'acidesa, a la humitat, a l'estrès hídric, a les condicions de cada sòl, i després si hi injertem i empeltem, doncs la varietat a sobre, o sigui, la part que es veu a sobre és la varietat i a l'empel només es veu a la part de terra.
Escolta'm, ara em fas pensar que tot això que deies, que clar que evidentment, a veure, al cap i a la fi, tots, diguem-ne, treballem, diguem-ne, per un mercat, tots, diguem-ne, treballem perquè hi ha una demanda, però ara, si anem una mica enrere, molt enrere, molt enrere, quan tu eres petit i quan jo també ho era, ens en recordem, doncs, que hi havia la poma del Ciri, la poma camosa, la poma de Santa Eugènia, la poma de Sant Jaume, i a vegades sembla, no?, que tenim una miqueta com aquell record, no?, de dir, ostres, quina pena que no hi sigui, no?, però també potser a vegades és una cosa, ja, està molt bé que ens en recordem i això, però potser si haguéssim de viure d'aquelles pomes d'abans, potser no són tan rendibles, evidentment, com les d'ara, no?
Sí, aquesta és una activitat molt maca, no? Guardar la genètica i guardar tota aquesta col·lecció de varietats. Hi ha dos senyors que és la part d'Arbúcies que tenen un germoplasma, no sé com dir, tenen una col·lecció de pomes que han anat recuperant i els van mantinguent, que és un tema molt maco. En realitat, el que està passant és que ens en recordem com una cosa d'antanyo, bucòlica, pastoril, de totes aquelles pomes que hi havia abans, però avui dia els poses amb una prova de cates i queden les últimes sempre. A més de que no són productives o alternen molt d'un any a l'altre, etc. I es tracta d'això, que tinguis el màxim de pomes, perquè el costos de producció i el que hem de treballar en el camp és el mateix, però que no treguis un any 30 hectàrees i l'altre zero, sinó que entreguis 80, si és possible, cada any per hectàrea. Això és el que farà, fa progressar l'agricultura, fa que siguem competitius, fa que puguem produir, no hagin de portar producte de fora, estalviem petjada de carboni, petjada de CO2, és a dir, que amb la mateixa aigua i amb el mateix puguem alimentar com més persones millor.
Clar, ara em fas pensar una cosa, jo no sé si diré una cosa ara, però fa un anyet vaig venir aquí a Mas Badia i em varen dir que estaven treballant sobre una nova varietat de poma que, a més, s'assemblava una miqueta a alguna d'aquestes pomes que ara parlàvem i que és una poma que potser ens podríem posar a la butxaca. Jo no sé si es pot explicar alguna cosa d'això.
Bé, hauríem de menjar més pomes, no? Perquè la poma és salut, com en molts cartells d'aquí. Bueno, has vingut per la part de darrere, però allà davant anunciem en cartells doncs, que la poma és salut, que mengis més poma per reduir malalties cardiovasculars, etc. Si es busca a internet trobaràs les 10 o 12 propietats funcionals de la poma i després de la sidra i després del vinagre de poma, etc. No? Hi ha una tendència de mercat que s'ha tret en alguns països que és menjar pomes snacks. I fer pomes d'un calibre molt més petit perquè la mainada s'acostumi a portar la butxaca i com a snack menjar-la. L'snack és una idea excel·lent. El que no està bé és l'snack tal com el tenim contemplat ara, si és bulleria, segons quines coses, arrebossades, ensucrades, etc. No? Però menjar una fruita com a snack és molt bona idea, perquè és saciant, ja te treu una mica la gana, i a mi i a tu ens convé menjar menys, ja ho veus.
Bé, ara, o menjar més pomes.
Ara el tema a veure és que si aquestes varietats que s'han aconseguit i són club, doncs que són realment molt bones, snack, triomfaran, o val més aprofitar una gala que tingui un calibre 65, una mica més petita, que és igual de bona, m'entens? Que potser té algun defecte, no es ven tant com una calibre 75-80, però aquella poma també te la pots portar com a snack. I no has de pagar royalties, no ha sigut desenvolupada després de 20 anys de creuaments, i segurament és més barata de produir, perquè ja la tenim aquí.
Clar, és que ara em feies pensar... Mira, m'està vinguent set, m'acompanyes a veure una mica de suc de poma?
Anem a veure.
Perquè, clar, ara m'hi feies pensar una mica, és a dir, per una banda, estem fent una poma, com dius tu, una poma snack, una poma que ens podem posar a la butxaca, i per l'altra, el mercat, diguem-ne, de forma natural, el que vol és una poma tipus, no?, d'una mida, i després les pomes que són més petites o les més grans les heu de dedicar a un altre tipus de mercat o la transformació.
Bé, aquest és una mica el projecte doncs, que tenim aquí a casa i que vam començar el 2017, que vam presentar una sidra en un concurs d'Astúries, ens van donar un premi, realment el Sisga és una idea excel·lent d'Astúries perquè el món de la sidra és molt tancat, pensa que la gent s'estranya o s'exclama que aquí amb la poma que hi ha ningú faci sidre o elabori sucs d'una forma naturals aquí a Catalunya, doncs i vam començar a fer-ho localment i a nivell de casa i tot això.
Clar, però hi ha una cosa important, això, i és el fet del suc, no? És el fet de la transformació. És a dir, per una banda tenim la fruita, per l'altra aquesta fruita la podem transformar i tenim el suc. I també és una cosa molt curiosa perquè el suc, per exemple, tu vas a una botiga, agafes suc de poma, però una cosa és suc de poma, l'altra és suc de poma monovarietal, és a dir, és menjar-te la poma d'una manera més, o prendre-te la poma d'una manera més gastronòmica.
Bé, clar, aquí vam començar per aprofitar tot aquest 20 o 30% de poma que té algun defecte estètic o cosmètic, però en realitat o és més petita o ha tingut algun defecte de pedregada o de punxada, doncs a veure com el podíem donar-li un valor afegit. I per això vam començar amb tema de sucs. Primer fent-ho fabricar, després vam comprar la planteta i començant a fer sucs, doncs ens vam donar compte que hi teníem que donar un valor afegit. El suc de poma normalment ve de concentrat. El concentrat de 7 litres en passes un, queda una melassa, un concentrat de poma, un sucre, i després s'hi han d'afegir 6 litres. Nosaltres ho fem de forma natural aquí. Fem un apartat molt important que per mi és les visites, ensenyar transparència, com ho fas, explicant com pots fer i donant una mica també com a model per a altres sectors, com sigui el de l'avellana, etc. No? Perquè si no, ens capfiquem que hem de produir cada vegada més pomerà, més pomes, més tonelades, més quantitat, amb un marge més petit perquè estem en mans de, del transport, de la gran superfície, de vendre llum. Hem de buscar altres alternatives més locals, d'alguna forma.
Clar, jo ara estic a veure d'aquí. Després voldré acabar aquí amb una estona, que he vist una frase que m'agrada molt. Però, clar, em fas pensar molt, perquè tu, al cap i a la fi, el que feu també és cuina. És a dir, per una banda tenim les pomes, per l'altra, si la poma en fem un suc, tindrem un suc de poma. Si aquest suc de poma el fem fermentar, tenim cidres. I si aquesta cidra, per exemple, la fem, diguem-ne, li donem un petit viatge d'aire, d'oxigenació, tenim el vinagre, que, escolta'm, que el vinagre de poma també diuen que és molt saludable, sí. El vinagre de cidre.
Exactament, aquí darrere teu tenim un cartell amb les 10 propietats funcionals del vinagre de poma, que la gent queda a vegades parada, doncs, de que no sigui conegut, i tot això, bueno, està a internet i està... És. Tu que te dediques a l'alimentació ja ho coneixes perfectament, doncs, que les propietats funcionals una mica que té el vinagre, la poma, com a element de salut i així.
A veure, ajuda a disminuir de pes, mira, això em va bé, desintoxica el colon, això ens va bé a tots, diabetis, controla els nivells de glucosa, també ens va bé a tots, millora la digestió, és depuratiu, perfecte, humidifica la pell, actua com a tònic facial, millora els cabells, evita la caspa antifongs, desodorant pels peus, mira, desordres hepàtics, també, desintoxica el fetge de les grasses, regulació de la son i la fatiga crònica. Clar, escolta'm, hauríem de posar una mica més de vinagre de poma a la nostra vida, no?
El més important per mi és que treu la gana. Té un caràcter saciant. Aquest és el més important.
El que passa que si el vinagre de poma, ara estava mirant aquí abans de que vinguessis, si el vinagre de poma el posem en aquesta espatlla de xai d'aquí de l'Empordà a rostideta, si el posem a l'amanideta, si el posem... Clar, és que els fans del vinagre, és que són molt fans, eh?
Sí, efectivament. Però és el mateix, són tota aquesta sèrie de productes que ens n'havíem oblidat, doncs, que tenim aquí les cidres, els diferents sucs, una ratafia amb el licor de poma amb els sucs de poma pujat, un licor de poma que fem macerant les pomes amb anissat, amb en Faustí de ratafia Bosch, doncs, que és un producte excel·lent i aquí ens el demana molt, o precisament el calvados, l'esperit de poma, esperit de poma moma, que hem fet amb aquesta gent envellint-te a la Garrotxa.
Clar, hi ha una cosa, Llorenç, que jo crec que és molt important, que és, clar, si ara hem començat parlant d'aquesta xerrada que fem tu i jo, i tu ets pagès, però ets un pagès, diguem-ne, que no et quedes, diguem-ne, només amb la poma, sinó que trobes en el valor de la transformació, diguem-ne, una altra manera de menjar o de prendre poma.
Sí, hem de buscar... Hem de pensar cada vegada més, això és un defecte de l'agricultura, volem produir més amb un marge més petit, estem obligats a produir més, amb un marge encara més petit, i és un cercle viciós. Hem de buscar el cercle virtuós, al revés, doncs, de buscar l'equilibri, que produint menys puguem tindre més valor afegit. Per això una mica, ara en aquest entorn, en aquest local, doncs, de showroom que ens trobem, a part d'aquestes innovacions que t'estava ensenyant d'aquest mousse de poma, d'aquestes esferificacions de poma, d'aquestes coses noves que estàvem parlant, a part, li estem donant un caire de pedagògic,
de divulgació.
De divulgació, que és molt important, i que la gent diu, ostres, tot això no ho sabia, no ho coneixia. És que avui dia hi ha un gap entre la ciutat i la producció, entre la ciutat i el camp, que hem de fer l'esforç d'obrir-nos i explicar-nos, etc. Amb això hi estan treballant molt el Club Pink Lady, no? Espais d'encontre entre la producció i el client, que puguis explicar perquè s'estimin la gent que treballa al camp, perquè s'estimin el camp, perquè s'estimin el seu. Si no, havia quedat com massa desconnectat. Aleshores, el comprador li és el mateix que la poma li vingui de Xile, de Nova Zelanda o del Sud-Tirol d'Itàlia.
Clar, aquí a Catalunya estem molt, diguem, acostumats a una època determinada a fer això de la visita a granges. És a dir, va bé pels petits, però també sobretot pels grans, no? Que vegin d'on surten les coses, la gent que compra, no? Que vegin d'on surt aquell animal, aquella carn o aquella poma, en aquest cas, no? Jo crec que fer una tasca de divulgació, no? Una tasca de viure l'entorn, d'estar una estona, d'estar un dia aquí amb vosaltres, també va bé per valorar la vostra feina i, evidentment, el vostre producte.
Sí, s'acaba agraint. A la gent no busquem només menjar, sinó busquem una mica tot aquest espai social, de reunió, d'entorn, de coneixement a través del producte que menges i passar una estona coneixent i formant-te amb algú nou. Per mi és molt important doncs, que el món agrícola anem donant cada vegada més aquest camp de divulgació, que si no, encara aquí a Catalunya en som pioners i els que feu aquesta feina entre la cuina i el camp doncs, ho esteu fent molt bé, però saps que el Departament d'Agricultura aquí ho ha potenciat molt i ha crescut molt tot aquest tema en els últims, no sé, 5-10 anys. Per això ens convé tant que el tema de les denominacions d'origen siguin conegudes, que les identificacions geogràfiques d'origen protegides siguin conegudes i tot això a la gent li vagi sonant. Per mi és la labor més important a fer els pròxims anys, doncs, que produir més i produir millor, ja ho farem, però hem de fer que la gent s'ho estimi i se senti com a nostra.
Escolta'm, ens queden pocs minutets. M'agradaria fer una cosa, fer un tast a cegues, que jo no sé si l'endevinarem o no l'endevinarem. A veure, aquí tenim quatre pomes diferents, quatre sucs diferents, Granís Mic, Pin Roser, tenim també una Royal Gala i aquesta una Fuji. Jo te'ls posaré, diguem-ne allò, que no ho vegis, i a veure si ho endevines. Et sembla bé o no?
Bé, segur que els endevino.
Doncs vinga, va, gira't una miqueta, jo vaig preparant aquí, a veure, sí, a veure, aquí els vasos. A veure, clar, ara t'hauríem de fer, per poder-los atestar, diguem-ne, de més suau a menys o de més àcids a més dolços, això ens aniria bé, però mira, hi ha el que hi ha. A veure, va, el primer.
Bé, aquest ja és molt fàcil perquè és el més àcid, són les pomes Granny Smith, amb aquesta és la que elaborem la sidra perquè té un pH més àcid i és més fàcil que no es desviï la fermentació. L'acidesa és, la Granny Smith és aquesta poma verda, àcida, doncs, que més refrescant doncs, que tenim aquí.
Que se l'has endevinat, eh? Vinga, va, l'altra.
A veure, aquesta poma té els sucres pujats i l'àcid pujat, és molt rodona, emplena molt la boca, deixa més a fondo, com si fos un vi més rodó. Aquesta és la Pink Rosé, procedent de la Pink Lady.
Endevinat,
carai. Per mi és ara mateix el dels millors sucs o més naturals doncs, que fem aquí.
A veure, va, la tercera.
Aquesta, ja quasi bé pel color t'ho puc dir, és més clara, més transparenta, té els sucres molt pujats, és la que té els graus brics més alt, és la Fuji, és la que més venem en aquesta casa, és la més coneguda. Ara s'han posat molt de moda les varietats Fugis, molt difícils de produir a casa nostra, però molt gustoses, agraden molt a la gent.
No, i un 100%, clar, la que queda és la Royal Gala.
Sí, aquesta és la Royal Gala, aquest any ha sortit molt fresca, després de la pasteurització li estem fent un refredat ràpid i té un gust molt fresc, com si fos acabat de fer. Ens està sortint aquest any millor que altres anys. Potser també és que l'hem collit una mica més verda perquè es conservi millor.
Escolta'm, Llorenç, ets un pou de saviesa. És bo veure com, diguem-ne, com les empreses, les cases de pagès, els productors, els pagesos, no pareu. I ara veig que no pareu perquè xuxu de poma, strudel de poma, tatén de poma, crumble de poma... Escolta'm, però al final, tu què ets? Pastisser? Ets pagès? Ets sidraire? Ets suc pomer?
Bé, a mi m'agrada innovar, donar idees. No quedar amb el que estem fent ara, sinó que la gent vegi que a través de el que té... pensant una mica lateralment i veient amb economia col·laborativa, perquè tot això ho vam començar a vegades amb gent que tenia màquines per aquí al costat, que els tenia inutilitzades i demanant-li anar a envasar a casa d'un cerveser, o prendre els obradors entre setmana quan a la cuina no hi ha ningú treballant. Bé, tota la idea aquesta del tatén, crumble, strudel i la banda de poma i tot això de poma, ho van veure Melinda. Melinda s'ho fa fabricar amb una pastisseria industrial d'allà del sud Tirol i ho feien ells. Si ho fan ells, per què no ho fa ningú aquí a Girona? Doncs, és innovar en el món de la poma. Però què m'has d'explicar tu, Pep, d'innovació?
Escolta'm, sense pagesia no hi ha cuina.
I sense cuina, al camp tampoc podem evolucionar, no? Tampoc podem donar-nos a conèixer.
Gràcies, Llorenç.
Gràcies, Pep.
Gràcies. La Fonda.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja estem acabant la Fonda de Catalunya Ràdio, no sense abans arribar a la sobretaula amb la Nabila. Nabila, bon dia.
Bon dia, Pep.
I avui, en lloc de només parlar de cafès i així, m'agradaria que m'expliquessis com una persona, diguem-ne, com jo, que beu molt de cafè però que no en sap gaire, podem saber si en aquell lloc, en aquell restaurant o en aquell bar, es fa un bon cafè o no es fa un bon cafè.
Mira, és una pregunta molt interessant, Pep. Jo cada vegada que vaig a una cafeteria, abans de decidir si demanaré cafè o no, em baso sobretot en com estan col·locades les tasses. Tendim a posar les tasses al revés, amb la boca mirant cap a baix, perquè tenim el concepte de que hi entra la pols o, bueno, mil històries, quan la tassa ha d'estar amb el cul a sobre, perquè així passa el vapor i garantim la temperatura perquè el cafè sigui calent, no et cremis la boca, bla, bla, bla. És un dels indicadors de que en aquell establiment han rebut una formació i tenen un cuidado, per dir-ho d'alguna manera, sobre el cafè. Llavors, l'altre factor que ens ajudarà a identificar és la tolva. La tolva és la part superior del molinet on dipositem el cafè, i això ha d'estar net. És molt comú veure ratlles que fa el mateix oli del cafè, i al no netejar-se, doncs això afecta i molt el sabor del cafè, inclús pot agafar gustos i aromes a humitat. L'altra cosa en la que ens hem de fixar és que quan el cambrer o el barista o la persona responsable de fer el cafè faci un cafè, fixant-nos en si neteja el porta o directament posa al molinet un altre cafè sense mirar-s'ho. I un altre indicador, ja a nivell més expert, és la fressa de la vaporització de la llet. Si la fressa és metàl·lica, desagradable i que dura massa, més de 8-10 segons... aquesta... Aquí sabrem que aquí no estan fent bé les coses. En canvi, si ens enterem de la fressa i si la sentim o li posem atenció, no és desagradable, ni sona de manera metàl·lica, ni com un pip, vol dir que s'està texturitzant la llet de manera correcta.
Clar, no n'hem parlat mai, però amb això també, per exemple, entraria, diguem-ne, com dius tu, la professionalitat del o de la barista, que sembla que, i ara vaig a dir una cosa, diguem-ne, fent una crítica molt constructiva, sembla que cafè o que sembla que en un bar hi pugui treballar tothom, no? I no, que no li cal formació. I no, l'enrevés, és a dir, la feina de barista és una feina que se n'ha de saber, que se n'ha d'aprendre i que, a més, així com un cocteler té el seu porte o com un sommelier o com un bon cambrer o cambrera, la feina del barista també és molt important.
Estic totalment d'acord i penso que cada vegada s'hauria de reconèixer més i donar-li el seu lloc. No hauríem d'acceptar darrere de la barra gent sense formació, ni tampoc la gent que treballem a l'hostaleria, tampoc haurien d'acceptar que ens posessin darrere una cafetera sense oferir-nos aquesta formació.
Clar, perquè jo me'n recordo que quan era petit i vaig començar a treballar de cambrer, a mi em van ensenyar a fer de cafès, jo em feia, i notava que hi havia dies que feia el cafè millor i dies que feia pitjor, i la culpa la tenia jo, no?
Bueno, es podria discutir. Jo sempre penso, moltes vegades vaig a algun establiment i els propietaris em diuen, ostres, passa'm un informe de com ho ha fet. I jo els hi responc, ho ha fet com tu li has ensenyat. Llavors, si hi ha alguna cosa dolent, és teu. Vols canviar alguna cosa? Pots fer-ho, si vols. Ho fem a través de mi o de qui sigui, però no pots pretendre que la persona tingui una formació que tu li has de donar.
Escolta, doncs, amb això que quedi clar, que hem de valorar, sobretot, qui fa el nostre cafè, l'hem de valorar, sobretot, jo sempre dic el mateix, no? Pagant el preu per un bon cafè i, sobretot, agraint-ho que el barista, moltes vegades, és una feina molt poc agraïda i, en canvi, per exemple, així com un cocteler o com un sommelier el podem valorar més, no valorem moltes vegades aquella persona que ens fa un cafè fantàstic cada matí.
Això és cert. No el valorem perquè no el coneixem. Jo m'hi vaig trobar al principi. Quan em vaig iniciar en el món del cafè amb la meva pròpia cafeteria, la gent acudia aquí i feia el que estem acostumats a veure en altres cafeteries. Dir-te com has de fer la teva feina. El meu cafè el vull curt, el vull cremant, el vull d'aquesta manera, amb 25 sucres, sense sucre, i sembla una bogeria, però hem normalitzat aquest comportament. Llavors, la feina d'un barista és, mica en mica, fer entendre al client, de la millor manera possible, que nosaltres tenim una recepta, que tu no pots, sí que pots, però no hauries de venir i canviar aquesta recepta i pretendre sobre que sigui bo. Jo sempre ho comparo a anar a un restaurant i dir, vale, vull menjar arròs, però en lloc de posar-me una d'arròs i dos d'aigua, ho fas al revés, i a sobre ha de sortir bo.
Doncs mira, això que dius està molt bé, perquè moltes vegades no ens en donem compte, sí, que sembla que siguem els savis, no?
Exacte, perquè a nosaltres ens porta molt de temps buscar la recepta de cada cafè, de cada torrat. L'hem de canviar diàriament, l'estem ajustant. Llavors ve una persona i diu, no, jo el vull més llarg, més curt, més intens, més no sé què. I nosaltres tenim tota una carta plena de diferents maneres, de diferents receptes que nosaltres hem obtingut, que te recomanem, no?, de la millor manera possible, i ens costa. Però, mica en mica, la gent, quan coneix la figura del barista, i jo ho he vist a través dels meus clients, deixen de dir, vull això, i comencen a dir, fes-me algo que sàpigues que m'agrada.
Doncs escolta, mira, demà, si et sembla, parlarem d'un dels grans cafès, diguem-ne, que està més de moda, que és el cappuccino, però de moment fes-me un cafè llarg amb una mica de llet de... Gràcies, Nabila.
A tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís, que avui també és d'aquelles anònimes i que hi podem o no hi podem estar d'acord, diu... La xocolata no resoldrà els teus problemes, però tampoc ho farà una poma. Llavors, què hem de fer? Bueno, sabeu què? Mengem xocolata, mengem pomes, mengem patates i mengem-ho tot, això sí, amb delicadesa i tradició. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Us esperem, sí, i tant, a la una, aquí a la Fonda.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
És per